Andalusia. Amb Marta Pardell.
La reforma de la llei de sedició irromp en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Esquerra Republicana no vol fer-ne moneda de canvi a la negociació i demana al govern que s'adapti als estàndards europeus. Des de la Moncloa asseguren que aposten per reduir a la meitat les penes per aquest delicte, però defugen parlar de derogació. Això ho ha dit el ministre de Cultura, Miquel Iceta.
És voluntat del govern de procedir a una reforma del Codi Penal que homologui, entre altres, el delicte de sedició al plantejament que es fan amb altres ordenaments jurídics d'altres països. I, per tant, és un compromís que es manté, que no té a veure amb el debat pressupostari. De fet, és un compromís que ja es va adquirir fa molt de temps.
També els comuns demanen la reforma del delicte de sedició per homologar-lo a la justícia europea. És dilluns 24 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Més d'un 20% dels ciutadans tenen menys de 2 hores al dia de temps lliure i això fa que es consideri que pateixen pobresa del temps. Montse Hidalgo.
I la majoria són dones que dediquen el doble de temps a feines o cures domèstiques que els homes. Barcelona acull fins divendres la Time Use Week. El president de l'organització, Joan Francesc Pont, destaca que el temps és un dret polític.
Aquesta setmana contribuirà a que moltes persones i organitzacions visualitzin el dret al temps com un dret polític que ha de ser reconegut per les institucions i organitzacions a tota la ciutadania.
La Generalitat es compromet a evitar la instal·lació de molins de vent a zones de producció alimentària.
Així tot demana un canvi de xip a la societat perquè l'estructura eòlica està molt endarrerida a Catalunya. Ho alerta en el Dia Internacional d'Acció pel Canvi Climàtic el director de l'Oficina Catalana en la Matèria, Salvador Samitier, des de la xarxa.
S'ha calculat que aproximadament es necessita al voltant d'entre un 2-3% del territori amb aquesta infraestructura renovable hem de ser capaços de poder-ho compatibilitzar i poder introduir determinades zones.
La plataforma Aturem Hard Rock demana aturar el projecte després de l'informe desfavorable d'Acció Climàtica.
Un informe que deixa de moment aturat el Hard Rock, ja que no compleix amb els criteris ambientals que requereix la Generalitat. Aturem Hard Rock demana aturar la modificació del pla director urbanístic i que la construcció del macrocomplex s'abandoni d'una vegada per totes.
Augmenten les sol·licituds del Bo Cultural Jove des que es pot tramitar a les oficines de Correus.
En 10 dies s'han demanat 30.000 i ja se'n porten 220.000 en total. El Ministeri de Cultura garanteix que la iniciativa, que permet gastar 400 euros en cultura a les persones que enguany fan 18 anys, es repetirà l'any vinent.
En esports, el Mollerussa jugarà contra el Rayo Vallecano a la Copa del Rei de Futbol. Joan Barberà.
En un sorteig on la grossa era l'Atlètic de Madrid, el conjunt lleidatà de primera catalana s'enfrontarà al Rayo de la primera divisió. L'eliminatòria es jugarà a Mollerussa el 12 o 13 de novembre a partit únic.
I el temps, Servei Meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim la presència d'alguns núvols, tot i això amb força clarianes, i s'espera que durant les properes hores, al llarg de la tarda, arribin aquests núvols mitjans i que afectaran sobretot la meitat oest del país, però sense deixar precipitació. Pel que fa a la temperatura, es manté força suau a hores d'ara, rondant els 25 i 26 graus a tota la façana litoral, també en punts del prelitoral i cap a l'interior. Aquesta temperatura és una miqueta més baixa, però en qualsevol cas ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. Pel que fa al vent, ha d'anar bufant també amb ratxes molt fortes a primera hora del matí, sobretot cap a les cotes més altes del Pirineu. A hores d'ara encara hi ha alguns cops forts, però la tendència és que vagi afluixant. Tot i això, cal destacar que demà tornarem a parlar d'aquesta intensitat del vent que de nou afectarà cap a les cotes més altes del Pirineu i sobretot durant la segona meitat del dia, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del vent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Esquerra Republicana desvincula la reforma de la llei de sedició de la negociació sobre els pressupostos generals de l'Estat. Els republicans asseguren que no volen fer-ne moneda de canvi i demanen al govern central que s'adapti als estàndards europeus. Des de la Moncloa asseguren que aposten per reduir a la meitat les penes per aquest delicte, però defugen parlar de derogació. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. A Espanya la pena de per sedició és de 15 anys de presó i ara el govern estaria disposat a rebaixar-lo fins a 6 anys, que és la mitjana europea i segons publica el País. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha reiterat avui que per fer-ho cal esperar tenir una majoria al Congrés de Diputats que ho permeti.
És voluntat del govern de procedir a una reforma del Codi Penal que homologui, entre altres, el delicte de sedició al plantejament que es fan amb altres ordenaments jurídics d'altres països. I, per tant, és un compromís que es manté, que no té a veure amb el debat pressupostari. De fet, és un compromís que ja es va adquirir fa molt de temps. Jo personalment parlo d'aquesta qüestió des de l'any 2017, on no, ni tan sols estàvem al govern.
Al Congrés de Diputats, Pedro Sánchez ja va obtenir majoria perquè va esdevenir president. La reforma del Codi Penal requereix majoria absoluta i, per tant, els vots d'Esquerra Republicana i de Junts. Però Junts no hi votaria a favor perquè volen derogar el delicte, no pas reduir-lo, segons han dit avui. I Esquerra Republicana no ho han esclarit tant, però de moment els republicans asseguren que no entraran en cap subhasta pública de negociació sobre la reforma del delicte de sedició i del Codi Penal. La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha reclamat que l'Estat faci les reformes necessàries per acabar amb la repressió, però, com dèiem, no ha concretat si Esquerra en tindria prou amb reduir la pena a la meitat d'anys. De fet, van ser els comuns qui van proposar modificar el delicte de sedició i per això avui el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha celebrat que la reforma ja estigui sobre la taula perquè ho considera de sentit comú.
Nosaltres el que fem és prioritzar aquesta agenda de la desjudicialització que venim reclamant des de fa molt de temps per part d'En Comú Podem. Estem treballant justament en aquesta agenda. Tocarà doncs avançar en les negociacions i tocarà també posar-nos d'acord perquè la modificació d'aquest delicte és una mesura de sentit comú que venim reclamant des d'En Comú Podem, entre d'altres coses per homologar-nos a la justícia europea.
Des del govern central, PSOE i Podem i també Esquerra asseguren que el debat sobre reforma del delicte de sedició no té res a veure amb la negociació dels pressupostos, però la veritat és que han coincidit en el temps.
Mont, seguim amb tu, ja que un altre punt destacat de l'agenda política avui és la filtració de l'informe que ha fet l'advocada Magda Urenich sobre l'incident protagonitzat pel diputat de Junts, Francesc de Dalmases, amb una periodista de TV3. El partit ha d'analitzar aquest document, però altres partits, com per exemple els comuns, ja han demanat la dimissió del diputat, a qui també investiga el Parlament.
Sí, Dalmases va perdre els nervis i va actuar de manera incorrecta, fent que la periodista se sentís intimidada. Són les conclusions de l'informe que Junts per Catalunya va encarregar l'advocada Magda Urenich i que han publicat avui alguns mitjans. Arrel d'aquestes informacions, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha demanat la dimissió del diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases.
Que les actituds del senyor Dalmases són prou greus. Sembla ser que això s'ha convertit en un modus operandi de l'entorn de la senyora Borràs, de pressionar tots aquells que no doncs, li donen la raó. I en aquest sentit saben que des d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya ja hem reclamat que es reuneixi la comissió de l'Estatut del Diputat per abordar aquesta situació. I també és evident que amb tota la informació que hem conegut i amb tota la informació que tenim avui sobre la taula, hauria de ser el senyor Dalmases qui dimitís directament i no pas esperar a veure què és el que decideix el seu partit.
El PSC també s'hi ha referit perquè se'ls ha preguntat, però descarten demanar-ne la dimissió. Ho ha dit la portaveu Elia Tortolero.
Ara per ara no. Avui ha sortit un informe, no?, que explica com va succeir, no?, els fets que nosaltres, reitero, condemnem de manera ferma i, per tant, com ja els avançava, creiem que ara Junts per Catalunya qui ha de prendre les decisions que cregui oportunes.
El PSC sí que va demanar-ne la dimissió per carta a la presidenta Laura Borràs quan era presidenta i quan es va saber aquesta actuació de Dalmases.
Notícies en xarxa.
Més d'un 20% dels ciutadans tenen menys de 2 hores al dia de temps lliure i això fa que es consideri que pateixen pobresa del temps. I d'aquests, la gran majoria són dones, que continuen dedicant el doble de temps a les feines domèstiques o a les cures que no pas als homes. Per analitzar i intentar donar una resposta a aquestes i d'altres realitats, Barcelona acull des d'avui i fins divendres la Time Use Week, la principal trobada mundial sobre polítiques del temps, que es fa coincidint amb el nou canvi horari que es produirà la matinada d'aquest diumenge vinent. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La tercera edició de la Setmana dels Usos del Temps compta amb la presència i la participació de més de 600 ponents d'arreu del món que durant 5 dies se'n debatran sobre quines són les millors polítiques per aconseguir que la població tingui més temps lliure i que aquest sigui igual per tothom, independentment del seu sexe o la seva posició social. Joan Francesc Pont és el president de l'entitat organitzadora del certamen.
Aquesta setmana contribuirà a que moltes persones i organitzacions visualitzin el dret al temps com un dret polític, que ha de ser reconegut per les institucions i organitzacions a tota la ciutadania, ja que portarà més felicitat, salut, igualtat, productivitat i sostenibilitat.
En el decurs de la inauguració, els organitzadors de la setmana han demanat al govern central que Espanya es converteixi en el primer país del món que aprova una llei que blindi els usos del temps. La Generalitat ha anunciat la creació d'una xarxa catalana pel dret al temps. Els representants de l'àrea metropolitana de Barcelona han apostat per aconseguir un gran pacte municipal per afavorir un millor ús del temps i l'Ajuntament de Barcelona ha defensat la ciutat dels 15 minuts, és a dir, aquella on tot el que necessitis ho tinguis a un quart d'hora de casa, com el model ideal per aconseguir que la gent visqui millor.
Seguim parlant de futur. Avui comença a Kyoto, al Japó, la Conferència Internacional de Robots i Sistemes Intel·ligents. És el punt de trobada del sector de la robòtica, en el qual Catalunya té un gran ecosistema d'empreses. Una d'aquestes és PAL Robotics, que des del 2004 s'ha especialitzat en robots de tipus humanoide. Asseguren que aviat serà totalment normal conviure amb aquest tipus de robots a casa. Joan Ferrer.
Els robots humanoides són aquells que tenen semblances amb l'ésser humà i que en major o menor mesura reprodueixen les nostres característiques físiques. Segons Carlos Vives, business manager de PAL Robotics, això ajuda a fer-los més propers.
Cuando encuentras unos rasgos más familiares en un robot, pues te es más fácil aceptarlo, acercarte a este robot y que al final pues tenga una utilidad para la persona que lo está utilizando.
Vives assegura que en uns 3 o 4 anys els robots humanoides ja faran interaccions més complexes amb nosaltres que un simple missatge de benvinguda, per exemple, i que en uns 10 anys estaran totalment presents al nostre dia a dia.
Tenemos proyectos tan locos como un robot humanoide que quizá pueda construir una casa en Marte o cosas tan cercanas como un robot que pueda ayudar a una persona mayor en su día a día. Un caso en el que estamos trabajando también es un robot que pueda cuidar forma assistida a persones mayores.
Altres sectors com el de l'alimentació o l'emmagatzematge també registren forts augments en l'ús de robots. S'estima que a Catalunya el sector de la robòtica genera uns 500 milions d'euros i dona feina a uns 2.000 treballadors.
El director de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, Salvador Samitier, es compromet a evitar la instal·lació de molins de vent a zones de producció alimentària. Tot i això, demana un canvi de xip a la societat perquè, diu, l'estructura eòlica està molt endarrerida a Catalunya. Sobre l'autoconsum d'energia, tot i que l'elogia, Samitier l'ha qualificat d'insuficient per abastir el país de l'energia que consumeix i subratlla que necessitem llocs de gran producció d'electricitat. Samitier ha visitat la xarxa avui, que és el Dia Internacional d'Acció pel Canvi Climàtic. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Catalunya té un sostre de vidre del 20% en la producció d'electricitat a partir d'energies renovables perquè les infraestructures eòliques i fotovoltaiques estan molt endarrerides. Per superar aquest percentatge, ha dit Samitier a la xarxa, cal un esforç social molt intens i un canvi de xip en relació als molins de vent. L'administració, per part seva, ha explicat Samitier, treballa amb l'objectiu de no instal·lar aquests equipaments a zones de producció alimentària.
Hem de ser capaços de no anar a posar aquestes instal·lacions en zones valuoses des del punt de vista de producció alimentària, per exemple, perquè aleshores seria una mica poc intel·ligent. Estaríem vestint un sant per desvestir-ne un altre. Però tenint en compte que es parla de que... s'ha calculat que aproximadament es necessita al voltant d'entre un 2-3% del territori amb aquesta infraestructura renovable, hem de ser capaços de poder-ho compatibilitzar i poder introduir determinades zones.
Samitier reconeix que el consum i la producció d'electricitat amb energies renovables està descompensat. Per aquest motiu, ha dit que l'administració ha de ser capaç de compensar els territoris perquè tothom en surti beneficiat.
Tot plegat amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic, els efectes del qual són ben evidents des de fa mesos. Els experts alerten que Catalunya està patint la sequera més greu dels últims 15 anys i els embassaments marquen mínims. Ara mateix, les reserves d'aigua se situen al 36%, poc més d'un terç de la seva capacitat. Ens ho amplia Elena Puigdueta.
Res a veure, doncs, amb la situació d'ara fa un any, quan els pantans estaven més de mig plens. O sigui que en només 12 mesos les reserves d'aigua a casa nostra s'han reduït un 46%. Una situació que ja té els seus efectes sobre la ciutadania. 280 municipis estan avui en situació d'alerta hidrològica. Alguns porten així des de l'estiu. Un d'aquests és l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Els aqüífers propis han baixat el 50% i això els ha obligat a incrementar els talls en el subministrament. En declaracions a la xarxa, Xavier Rossell, regidor de Serveis Municipals a l'Espluga, explica que mentre no plogui, les restriccions, per més impopulars que siguin, continuaran sine die.
Només tenim assegurat l'aigua que portem externament. La que nosaltres recollim avui pot ser uns metres cúbics determinats, demà en poden ser uns altres. I és el que més ens fa patir. A les properes setmanes no hi ha una evidència que haguem de tindre aigua. Per tant, el que haurem de fer és mantindre, com a mínim, mantindre aquesta situació.
Rossell diu que la solució passa per connectar-se a la xarxa i ara estan en el procés de licitació.
De fet, davant la manca d'aigua, les desalinitzadores funcionen a ple rendiment. La del Prat de Llobregat ho fa al 90% de la seva capacitat màxima de producció. L'ha visitat l'Edgar Sapinya. Bon dia, Edgar.
Bon dia. Mentre no plogui i els embassaments segueixin en nivells de reserves baixos, les plantes desalinitzadores del Prat i de la Tordera, que està ubicada a Blanes, seguiran a nivells màxims de producció, perquè no hi ha cap més alternativa. S'espera que durant la tardor hi hagi més pluges que l'estiu, però si no és així i les reserves d'aigua es queden a mínims, es podria arribar a un nivell crític, perquè les desalinitzadores no tenen prou capacitat per proveir d'aigua potable a tota Catalunya, diu Carlos Miguel, cap de la planta desalinitzadora del Prat.
Les plantes desalinitzadores són un complement a l'abastament de tota l'àrea que subministra aigua Ter Llobregat, als 5 milions d'habitants aproximadament que abastim, són un complement, és a dir, no poden substituir al 100% la capacitat que tenen els embassaments, és a dir, les fonts convencionals dels rius Ter i Llobregat.
La situació actual fa que Catalunya pateixi la pitjor sequera en els últims 15 anys.
I la sequera també obliga els agricultors a restringir les dotacions d'aigua per poder acabar la campanya de regadiu. Doncs bé, un equip d'investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, desenvolupa una eina que estarà a disposició dels regants per conèixer la demanda d'aigua dels cultius en temps real, fer-ne un històric i predir-la fins a final de campanya. Amb un FM, Pili García.
Els cultius de regadiu a Lleida han necessitat un 14% més d'aigua de reg que la mitjana dels últims 5 anys. Per prendre decisions sobre la distribució d'aigua és important conèixer la demanda de reg dels conreus en cada moment i predir-la per a tota una campanya. Joaquim Bellbert és investigador del programa Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura de l'IRTA.
El que està clar és que això que durant molts anys s'ha fet, que jo rego tot el que jo vull, aquells que encara ho fan, doncs ens hem d'anar traient del cap, no? Ens hem d'anar tecnificant i hem d'anar mica en mica, a la mesura que es pugui, doncs, a portar un reg de precisió. No es tracta de regaments, es tracta només de regar el que necessita el conreu. Disposar d'eines que ens estimin quines són les necessitats d'aigua dels conreus.
Segons Bellbert, i tenint en compte que el 76% del regadiu de Catalunya es concentra a Lleida, serà clau fer un ús racional i eficient de l'aigua de reg, ja que l'any que ve la campanya de reg serà molt complicada per les condicions climàtiques i perquè s'espera que els embassaments estaran en mínims històrics.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La plataforma Aturem Hard Rock diu que l'informe d'Acció Climàtica és demolidor i demana enterrar el projecte. De moment queda encallat perquè no compleix els criteris ambientals que requereix la Generalitat segons aquest informe elaborat pel Departament d'Acció Climàtica. Per tot plegat, des de la plataforma demanen aturar la modificació del pla director urbanístic i que la construcció del macrocomplex s'abandoni d'una vegada per totes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
No juguem, aturem a Hard Rock celebra que el darrer document d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural els doni la raó perquè afirmen que el seu posicionament va en la línia de les al·legacions que havien presentat. El portaveu de la plataforma, Eloi Redon, ha avançat que tenen informacions que apunten a que també hi haurà un informe desfavorable en matèria de risc químic. Tot això els porta a demanar a la Generalitat que abandoni definitivament el projecte.
Per això demanem que deixin aquest despropòsit i que el parin d'una vegada per totes. Si l'hem d'allargar 15 anys més, millor que l'aturem ja i puguem destinar tots aquests milions d'euros a millorar els serveis públics del territori, a millorar les infraestructures.
Aquest dimecres estava previst que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona aprovés definitivament el pla director urbanístic.
Anem ara fins a l'Alt Penedès, que avui enceta el 17è dia de vaga de recollida de brossa selectiva i que afecta 5 municipis. A Sant Sadurní d'Anoia preocupa la insalubritat creixent al carrer i per això s'ha fet els darrers dies una important tasca de neteja i desinfecció a diverses zones. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
La voluntat del consistori és intentar que no es torni a reproduir aquesta situació d'acumulació de residus que ha portat a fer un decret per restablir la salut pública al municipi. Des del començament d'aquesta vaga, l'alcalde Ton Amat es troba en permanent contacte amb l'equip de govern de l'Ajuntament, que actua de forma conjunta i coordinada especialment amb els regidors de les àrees més afectades. L'equip de govern demana unitat i col·laboració als partits polítics del consistori i al conjunt de la ciutadania per superar la situació. L'equip de govern valora molt positivament el fet que s'hagi pogut asseure en una taula totes les parts implicades i, tot i que la situació de vaga es manté, hi ha voluntat per arribar a una solució en la màxima brevetat.
I passem també per Sallent, al Bages, on l'Ajuntament sancionarà qui embruti la via pública amb brossa. Les multes per reduir aquestes pràctiques incíviques s'apliquen ja des d'aquesta setmana. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
A partir d'ara sancionarà qui deixi la bossa d'escombraries fora dels contenidors, qui abandoni objectes voluminosos a la via pública o qui buidi papereres i tiri la resta al carrer. L'alcalde, Oriol Ribalta, explica la funció i l'objectiu principal d'aquestes sancions.
Perseguir i sancionar aquelles persones, no, que no facin una gestió correcta dels residus que produeixen, no, perquè hem de ser responsables d'aquests residus. I al final el que perseguirà a través de les sancions, però també a través de normativa i del propi reglament, no, perseguir aquestes conductes incíviques.
Les infraccions lleus poden suposar una multa de fins a 750 euros, les greus fins a 1.000 i les molt greus fins a 3.000. De moment no s'ha sancionat a cap veí o veïna de Sallent, però sí que s'han aixecat actes policials.
És moment per la cultura. La possibilitat de demanar el Bo Cultura al Jove a les oficines de Correus ha fet augmentar sensiblement el nombre de peticions d'aquest ajut, recordem, de 400 euros i pensat pels ciutadans que enguany fan 18 anys. En 10 dies se n'han demanat 30.000 a tot Espanya i ja se'n porten 220.000. El Ministeri de Cultura garanteix que la iniciativa es repetirà l'any vinent. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Des del Ministeri de Cultura es va afegir l'opció de fer la gestió a Correus amb l'objectiu de crear una alternativa al tràmit digital que havia aixecat queixes per la seva suposada dificultat. A més, es va ampliar el termini fins al proper 31 d'octubre. El ministre Miquel Iceta ha visitat avui una oficina de Correus a Barcelona per ressaltar la bona rebuda de la proposta.
I la veritat és que és un sistema que està funcionant i el que ens estem plantejant és per properes edicions, des del primer moment, deixar oberta aquesta possibilitat perquè realment veiem que, a part de que facilita molt el tràmit, doncs està fent que s'incrementi significativament el nombre de joves que ho sol·liciten.
El Bo Cultural Jove permet destinar 400 euros a les arts en viu, la compra de llibres o la descàrrega de música digital, per exemple. Miquel Iceta ha assegurat que, hi hagi o no pressupostos, l'any vinent es tornarà a posar en marxa la campanya.
I balanç molt positiu de l'Ajuntament de Valls de la Fira de Santa Úrsula, que ha tingut un gran èxit de públic en els actes centrals, com la Diada Castellera d'ahir. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevarí.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls, Laia Castells, explica que fan un balanç molt positiu, sobretot per la moltíssima gent que ha participat en els actes. A més, també valora positivament la novetat d'enguany, la Festa de Cloenda.
La veritat és que va ser un acte molt carismàtic, amb la presència de l'ambaixadora dels xiquets de Valls, la Pilarín Vallès, i res, jo crec que el pati va gaudir d'aquesta cloenda, que d'alguna manera acaba de redonir la festa, no? Abans es desdibuixava una miqueta.
A la vegada també confirma que aquest nou format ha arribat per quedar-se.
Ens va agradar el format, segurament s'hauran de polir algunes coses, però creiem que ha estat una bona aportació i, per tant, l'any que ve tornarem a tenir Festa de Cloenda.
Per acabar, la regidora creu que només s'han de polir algunes qüestions tècniques i assegura que han rebut bones opinions per part de la ciutadania.
I arriben els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. El Mollerús es jugarà contra el Rayo Vallecano a la Copa del Rei de Futbol en un sorteig on la grossa era l'Atlètic de Madrid. El conjunt lleidatà de Primera Catalana s'enfrontarà al Rayo de la Primera Divisió, aquesta eliminatòria, a Mollerussa el 12 o 13 de novembre. Partit únic. L'Olot jugarà a casa, ho farà davant el Llevant de segona A. També tindrà un rival de la categoria de plata, el Lleida Esportiu. El camp d'esport serà l'Alavés. El Manresa s'enfrontarà al Pontevedra, equip de la Primera Federació, i el Nàstic de Tarragona jugarà al camp del Racing Rioja en aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. L'Espanyol jugarà al camp del Rincón Andalús i el Girona a Quintanar del Rei. El Barça encara no ha entrat en aquesta ronda. Un Barça, el de Xavi Hernández, que després de golejar i l'Atlètic Club per 4-0, ja té en ment i només pensa en la cita d'aquest dimecres al Camp Nou contra el Bayern de Munic a la Champions. Els blaugranes, que no depenen d'ells mateixos per seguir endavant i passar la fase de grups, han de guanyar els alemanys si volen tenir una mínima opció, però poden jugar el partit sabent ja que no tenen opcions. I el Girona va empatar a un contra Osasuna. Haurà d'esperar el partit aquesta nit entre Celta i Getafe per saber si acaba la jornada en llocs de descens. Televisió Girona, Joan Massaguer.
Empat a 1 del Girona contra l'Osasuna Montilivi en un partit crucial de cara a sortir de la zona de descens. Els navarresos es van avançar amb un gol de Quique Barja en una altra desconnexió defensiva dels gironins, en el que el porter debutant Gazzaniga no va poder fer-hi més. Un gol de David López va empatar el partit al descans. El Girona, voluntariós però ineficaç, va millorar defensivament respecte a partits anteriors, però un altre error puntual els va costar punts. Amb tot, el punt aconseguit serveix per dormir fora de la zona de descens, però si el Getafe puntua avui contra el Celta, els blanquivermells acabaran la jornada a la zona de perill. Per aconseguir tranquil·litat, tocarà saltar el Bernabéu el cap de setmana vinent.
Gràcies, Joan Massaguer, des de Televisió de Girona. I l'Espanyol va deixar escapar 2 punts a casa contra l'Elx amb un gol en contra als últims minuts. A la Lliga Femenina, a la primera divisió, el Barça és més líder. Les blaugranes van guanyar el camp del Betis 0-3. Tenen ara 4 punts de marge sobre un Llevant que va empatar a 2 gols contra el Real Madrid. Per la seva banda, a Llevant Les Planes, l'equip de Sant Joan Despí va treure un empat a 1 a València. A la primera federació del futbol destaquem desfeta del Barça Atlètic. Els de Rafa Márquez encaixen 4 derrotes consecutives després de caure 4-0 al camp del Logroñés. A la segona federació, debut en victòria d'Oliver Vallabriga, el nou tècnic del Cerdanyola, es va estrenar amb un triomf per 0-1 al camp del Don Benito i sumen d'aquesta manera 2 victòries consecutives. Molt destacat, Marta, aquesta victòria.
Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
El 30 d'octubre a l'Auditori, Salvador Brotons es posa al capdavant de la banda municipal de Barcelona.
Junts retran homenatge a la Mot de Grignon, important figura per a la banda, nascut fa 150 anys, i a Manuel Oltra, en el centenari del seu naixement.
Entrades a auditori.cat.
Avui volem parlar d'una iniciativa de divulgació. El Sincrotró Alba posa en marxa el podcast Acelerando Electrones. Seran 6 capítols de 20 minuts dirigits al públic adult i jove, en els quals s'explica l'activitat del sincrotró, el seu funcionament, les seves aplicacions en diversos camps de la ciència i els últims experiments realitzats. Tots ells es podran escoltar a través de plataformes com iVoox, Spotify i també el canal de YouTube del Sincrotró. En parlem de tot plegat amb Anna Belén Martínez, l'encarregada de l'Oficina de Comunicació i Divulgació del Sincrotró. Anna, benvinguda.
Hola, què tal?
Què us porta a emprendre aquesta iniciativa i quant de temps hi porteu treballant?
Home, des de l'Oficina de Comunicació i Divulgació del Sincrotró Alba sempre estem pensant en quines formes o de quines maneres podem donar a conèixer el màxim possible la nostra instal·lació científica, que tot i que som conscients que hi ha gent, sobretot d'aquí de la zona, que coneix el sincrotró, que n'ha sentit a parlar o que fins i tot l'ha visitat, encara queda molt per fer. Hi ha molt de mite, no?, darrere de què es fa allà dins o per què serveix. I vam pensar que una bona forma era optar per aquest nou format, que a més està tan de moda, que es consumeix moltíssim a través dels telèfons mòbils, i que se'ns va ocórrer que podia ser una forma distesa i entretinguda per explicar, doncs, això, que és un sincrotró, per què serveix, quina mena d'experiments es fan.
I en aquest primer capítol es parla de què és un sincrotró. Ens ho podries explicar una mica?
Sí, principalment un sincrotró és un accelerador de partícules. En el cas del sincrotró Alba és un accelerador d'electrons. I en concret el nostre sincrotró és una, bueno, tècnicament s'anomena una font de llum de sincrotró, perquè el nostre objectiu principal de la nostra instal·lació és la de generar aquesta llum de sincrotró. Aquesta llum de sincrotró què és? Doncs és radiació.
Continguts en xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La reforma de la llei de sedició irromp en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Esquerra Republicana no vol fer-ne moneda de canvi en la negociació i demana al govern central que s'adapti als estàndards europeus. Des de la Moncloa asseguren que aposten per reduir a la meitat les penes per aquest delicte, però defugen parlar de derogació. Això ha dit el ministre de Cultura, Miquel Iceta.
És voluntat del govern de procedir a una reforma del Codi Penal que homologui, entre altres, el delicte de sedició al plantejament que es fan amb altres ordenaments jurídics d'altres països. I, per tant, és un compromís que es manté, que no té a veure amb el debat pressupostari. De fet, és un compromís que ja es va adquirir fa molt de temps.
També els comuns demanen la reforma del delicte de sedició per homologar-lo a la justícia europea. És dilluns 24 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Més d'un 20% dels ciutadans tenen menys de 2 hores al dia de temps lliure i això fa que els consideri que pateixen pobresa de temps. Montse Hidalgo.
I la majoria són dones que dediquen el doble de temps a feines o cures domèstiques que els homes. Barcelona acull fins divendres la Time Use Week. El president de l'organització, Joan Francesc Pont, destaca que el temps és un dret polític.
Aquesta setmana contribuirà a que moltes persones i organitzacions visualitzin el dret al temps com un dret polític que ha de ser reconegut per les institucions i organitzacions a tota la ciutadania.
La Generalitat es compromet a evitar la instal·lació de molins de vent a zones de producció alimentària.
Així tot demana un canvi de xip a la societat perquè l'estructura eòlica està molt endarrerida a Catalunya. Ho alerta en el Dia Internacional d'Acció pel Canvi Climàtic el director de l'Oficina Catalana en la Matèria, Salvador Samitier, des de la xarxa.
S'ha calculat que aproximadament es necessita al voltant d'entre un 2-3% del territori amb aquesta infraestructura renovable hem de ser capaços de poder-ho compatibilitzar i poder introduir determinades zones.
La plataforma Aturem Hard Rock demana abandonar el projecte després de l'informe desfavorable d'Acció Climàtica.
Un informe que deixa de moment aturat el Hard Rock que ja no compleix amb els criteris ambientals que requereix la Generalitat. Aturem Hard Rock reclama que la construcció del macrocomplex s'abandoni d'una vegada per totes.
Augmenten les sol·licituds del Bo Cultural Jove des que es pot tramitar a les oficines de Correus.
En 10 dies se n'han demanat 30.000 i ja s'emporten 220.000 en total. El Ministeri de Cultura garanteix que la iniciativa, que permet gastar 400 euros en cultura a les persones que enguany fan 18 anys, es repetirà l'any vinent.
En esports, el Mollerussa jugarà contra el Rayo Vallecano a la Copa del Rei de Futbol. Joan Barberà.
En un sorteig on la grossa era l'Atlètic de Madrid, el conjunt lleidatà de Primera Catalana s'enfrontarà al Rayo de la Primera Divisió, l'eliminatòria a Mollerussa el 12 o 13 de novembre a partit únic.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Mantenim la presència d'alguns núvols, tot i això amb força clarianes, i s'espera que durant les properes hores, al llarg de la tarda, arribin aquests núvols mitjans i que afectaran sobretot la meitat oest del país, però sense deixar precipitació. Pel que fa a la temperatura, es manté força suau a hores d'ara, rondant els 25 i 26 graus a tota la façana litoral, també en punts del prelitoral i cap a l'interior. Aquesta temperatura és una miqueta més baixa, però en qualsevol cas ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. Pel que fa al vent, ha d'anar bufant també amb ratxes molt fortes a primera hora del matí, sobretot cap a les cotes més altes del Pirineu. A hores d'ara encara hi ha alguns cops forts, però la tendència és que vagi afluixant. Tot i això, cal destacar que demà tornarem a parlar d'aquesta intensitat del vent que de nou afectarà cap a les cotes més altes del Pirineu i sobretot durant la segona meitat del dia des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del vent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Esquerra Republicana desvincula la reforma de la llei de sedició de la negociació sobre els pressupostos generals de l'Estat. Els republicans asseguren que no volen fer-ne moneda de canvi i demanen al govern central que s'adapti als estàndards europeus en aquesta matèria. Des de la Moncloa asseguren que aposten per reduir a la meitat les penes per aquest delicte, però defugen parlar de derogació. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. A Espanya la pena per sedició és de 15 anys de presó i ara el govern estaria disposat a rebaixar-lo fins a 6 anys, que és la mitjana europea i, segons publica El País. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha reiterat avui que és un compromís antic del govern i que caldria majoria parlamentària per fer-ho possible.
És voluntat del govern de procedir a una reforma del Codi Penal que homologui, entre altres, el delicte de sedició al plantejament que es fan amb altres ordenaments jurídics d'altres països. I, per tant, és un compromís que es manté, que no té a veure amb el debat pressupostari. De fet, és un compromís que ja es va adquirir fa molt de temps. Jo, personalment, parlo d'aquesta qüestió des de l'any 2017, on ni tan sols estàvem al govern.
La reforma del Codi Penal requereix majoria absoluta al Congrés de Diputats i, per tant, els vots d'Esquerra seran claus. Junts, de moment, no hi votaria a favor perquè volen derogar el delicte, no pas reduir-lo, segons han dit avui, i Esquerra no ho ha esclarit. De moment, la portaveu Marta Vilalta ha reclamat les reformes necessàries per acabar amb la repressió.
L'Estat espanyol ha de fer aquelles reformes oportunes per democratitzar-se, per situar-se al nivell dels estàndards europeus pel que fa a drets i a llibertats, pel que fa a democràcia i a la vegada també doncs, aquells passos i aquells canvis oportuns per tal d'acabar amb la repressió política.
Sí que estan a favor de la reforma cap a la baixa els comuns, que són, de fet, qui van proposar modificar el delicte de sedició. Per això, avui, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha celebrat que s'estudiï perquè ho troba de sentit comú.
Nosaltres el que fem és prioritzar aquesta agenda de la desjudicialització que venim reclamant des de fa molt de temps per part d'En Comú Podem. Estem treballant justament en aquesta agenda. Tocarà doncs, avançar en les negociacions i tocarà també posar-nos d'acord perquè la modificació d'aquest delicte és una mesura de sentit comú que venim reclamant des d'En Comú Podem, entre d'altres coses per homologar-nos a la justícia europea.
Com deies i sentíem, Iceta, el PSOE, Podem i Esquerra asseguren que aquesta qüestió no té res a veure amb la negociació dels pressupostos que comencen a tramitar-se al Congrés aquest dijous.
Gràcies, Mont. Seguim amb tu, però, perquè un altre punt destacat de l'agenda política avui és la filtració de l'informe intern que ha fet l'advocada Magda Oranich sobre l'incident protagonitzat pel diputat de Junts, Francesc de Dalmases, amb una periodista de TV3. Ara Junts per Catalunya ha d'analitzar aquest document, però partits com els comuns ja han demanat la dimissió del diputat, a qui també investiga per ser al Parlament, Mont.
Sí, Dalmases va perdre els nervis i va actuar de manera incorrecta fent que la periodista se sentís intimidada. Són les conclusions de l'informe que Junts per Catalunya va encarregar a l'advocada Magda Oranich i que han fet saber avui alguns mitjans. Amb aquestes novetats publicades, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha demanat la dimissió de Dalmases.
Que les actituds del senyor Dalmases són prou greus. Sembla ser que això s'ha convertit en un modus operandi de l'entorn de la senyora Borràs, de pressionar tots aquells que no doncs, li donen la raó. I en aquest sentit saben que des d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya ja hem reclamat que es reuneixi la comissió de l'Estatut del Diputat per abordar aquesta situació. I també és evident que amb tota la informació que hem conegut i amb tota la informació que tenim avui sobre la taula, hauria de ser el senyor Dalmases qui dimitís directament i no pas esperar a veure què és el que decideix el seu partit.
El PSC, en canvi, no la demana perquè ho considera un afer intern del partit de Junts, segons ha dit la portaveu Elia Tortolero.
Ara per ara no. Avui ha sortit un informe, no?, que explica com va succeir, no?, els fets que nosaltres, reitero, condemnem de manera ferma i, per tant, com ja els avançava, creiem que ara Junts per Catalunya qui ha de prendre les decisions que cregui oportunes.
Quan es va saber aquesta actuació de Dalmases, el PSC sí que va demanar-ne la dimissió per carta a Laura Borràs quan era presidenta del Parlament.
Notícies en xarxa.
Més d'un 20% dels ciutadans tenen menys de 2 hores al dia de temps lliure i això fa que es consideri que pateixen pobresa del temps. D'aquests, la gran majoria són dones que continuen dedicant el doble de temps a les feines domèstiques o a les cures que no pas als homes. Per analitzar i intentar donar una resposta a aquestes realitats, Barcelona acull des d'avui i fins divendres la Time Use Week, és la principal trobada mundial sobre polítiques del temps i es fa coincidir amb el nou canvi horari que es farà, recordeu, la matinada d'aquest diumenge vinent. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La tercera edició de la Setmana dels Usos del Temps compta amb la presència i la participació de més de 600 ponents d'arreu del món que durant 5 dies se'n debatran sobre quines són les millors polítiques per aconseguir que la població tingui més temps lliure i que aquest sigui igual per tothom, independentment del seu sexe o la seva posició social. Joan Francesc Pont és el president de l'entitat organitzadora del certamen.
Aquesta setmana contribuirà a que moltes persones i organitzacions visualitzin el dret al temps com un dret polític, que ha de ser reconegut per les institucions i organitzacions a tota la ciutadania, ja que portarà més felicitat, salut, igualtat, productivitat i sostenibilitat.
En el decurs de la inauguració, els organitzadors de la setmana han demanat al govern central que Espanya es converteixi en el primer país del món que aprova una llei que blindi els usos del temps. La Generalitat ha anunciat la creació d'una xarxa catalana pel dret al temps. Els representants de l'àrea metropolitana de Barcelona han apostat per aconseguir un gran pacte municipal per afavorir un millor ús del temps i l'Ajuntament de Barcelona ha defensat la ciutat dels 15 minuts, és a dir, aquella on tot el que necessitis ho tinguis a un quart d'hora de casa, com el model ideal per aconseguir que la gent visqui millor.
Seguim parlant del futur, ja que avui comença a Kyoto, al Japó, la Conferència Internacional de Robots i Sistemes Intel·ligents. És el punt de trobada del sector de la robòtica, en el qual Catalunya té un gran ecosistema d'empreses. Una d'aquestes és PAL Robotics, que des del 2004 s'ha especialitzat en robots de tipus humanoide. Asseguren que aviat serà totalment normal conviure amb aquest tipus de robots a casa. Joan Ferrer.
Els robots humanoides són aquells que tenen semblances amb l'ésser humà i que en major o menor mesura reprodueixen les nostres característiques físiques. Segons Carlos Vives, business manager de PAL Robotics, això ajuda a fer-los més propers.
Cuando encuentras unos rasgos más familiares en un robot, pues te es más fácil aceptarlo, acercarte a este robot y que al final pues tenga una utilidad para la persona que lo está utilizando.
Vives assegura que en uns 3 o 4 anys els robots humanoides ja faran interaccions més complexes amb nosaltres que un simple missatge de benvinguda, per exemple, i que en uns 10 anys estaran totalment presents al nostre dia a dia.
Tenemos proyectos tan locos como un robot humanoide que quizá pueda construir una casa en Marte o cosas tan cercanas como un robot que pueda ayudar a una persona mayor en su día a día. Un caso en el que estamos trabajando también es un robot que pueda cuidar forma assistida a persones mayores.
Altres sectors com el de l'alimentació o l'emmagatzematge també registren forts augments en l'ús de robots. S'estima que a Catalunya el sector de la robòtica genera uns 500 milions d'euros i dona feina a uns 2.000 treballadors.
Us ho destacàvem en titulars. El director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Salvador Samitier, es compromet a evitar la instal·lació de molins de vent a zones de producció alimentària. Tot i això, demana un canvi de xip a la societat perquè diu que l'estructura eòlica està molt endarrerida a Catalunya. Sobre l'autoconsum d'energia, tot i que l'elogia, Samitier l'ha qualificat d'insuficient per abastir el país de l'energia que consumeix. I subratlla que necessitem llocs de gran producció d'electricitat. Samitier ha visitat la xarxa avui, que és el Dia Internacional d'Acció pel Canvi Climàtic. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Catalunya té un sostre de vidre del 20% en la producció d'electricitat a partir d'energies renovables perquè les infraestructures eòliques i fotovoltaiques estan molt endarrerides. Per superar aquest percentatge, ha dit Samitier a la xarxa, cal un esforç social molt intens i un canvi de xip en relació als molins de vent. L'administració, per part seva, ha explicat Samitier, treballa amb l'objectiu de no instal·lar aquests equipaments a zones de producció alimentària.
Hem de ser capaços de no anar a posar aquestes instal·lacions en zones valuoses des del punt de vista de producció alimentària, per exemple, perquè aleshores seria una mica poc intel·ligent. Estaríem vestint un sant per desvestir-ne un altre. Però tenint en compte que es parla de que... s'ha calculat que aproximadament es necessita al voltant d'entre un 2-3% del territori amb aquesta infraestructura renovable, hem de ser capaços de poder-ho compatibilitzar i poder introduir determinades zones.
Samitier reconeix que el consum i la producció d'electricitat amb energies renovables està descompensat. Per aquest motiu, ha dit que l'administració ha de ser capaç de compensar els territoris perquè tothom en surti beneficiat.
Tot plegat amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic, els efectes del qual són ben evidents des de fa mesos per la manca de pluges. Els experts alerten que Catalunya està patint la sequera més greu dels últims 15 anys i els embassaments marquen mínims. Ara mateix les reserves d'aigua se situen al 36%, poc més d'un terç de la capacitat total. Helena Puigdueta.
Res a veure, doncs, amb la situació d'ara fa un any, quan els pantans estaven més de mig plens. O sigui que en només 12 mesos les reserves d'aigua a casa nostra s'han reduït un 46%. Una situació que ja té els seus efectes sobre la ciutadania. 280 municipis estan avui en situació d'alerta hidrològica. Alguns porten així des de l'estiu. Un d'aquests és l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Els aqüífers propis han baixat el 50% i això els ha obligat a incrementar els talls en el subministrament. En declaracions a la xarxa, Xavier Rossell, regidor de Serveis Municipals a l'Espluga, explica que mentre no plogui, les restriccions, per més impopulars que siguin, continuaran sine die.
Només tenim assegurat l'aigua que portem externament. La que nosaltres recollim avui pot ser uns metres cúbics determinats, demà en poden ser uns altres. És el que més ens fa patir. A les properes setmanes no hi ha una evidència que haguem de tindre aigua. Per tant, el que haurem de fer és mantindre, com a mínim, mantindre aquesta situació.
Rossell diu que la solució passa per connectar-se a la xarxa i ara estan en el procés de licitació.
I davant la manca d'aigua, les desalinitzadores han de funcionar a ple rendiment. La del Prat de Llobregat ho fa ja al 90% de la seva capacitat màxima. L'ha visitat l'Edgar Sapinya. Bon dia, Edgar.
Bon dia. Mentre no plogui i els embassaments segueixin en nivells de reserves baixos, les plantes desalinitzadores del Prat i de la Tordera, que està ubicada a Blanes, seguiran a nivells màxims de producció, perquè no hi ha cap més alternativa. S'espera que durant la tardor hi hagi més pluges que l'estiu, però si no és així i les reserves d'aigua es queden a mínims, es podria arribar a un nivell crític, perquè les desalinitzadores no tenen prou capacitat per proveir d'aigua potable a tota Catalunya, diu Carlos Miguel, cap de la planta desalinitzadora del Prat.
Les plantes desalinitzadores són un complement a l'abastament de tota l'àrea que subministra aigua Ter Llobregat, als 5 milions d'habitants aproximadament que abastim, són un complement, és a dir, no poden substituir al 100% la capacitat que tenen els embassaments, és a dir, les fonts convencionals dels rius Ter Llobregat.
La situació actual fa que Catalunya pateixi la pitjor sequera en els últims 15 anys.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa un minut de 3:15. La plataforma Aturem Hard Rock diu que l'informe d'acció climàtica és demolidor i per això demana enterrar el projecte. De moment queda encallat perquè no compleix els criteris ambientals que requereix la Generalitat segons aquest informe del Departament d'Acció Climàtica. Per tot plegat, des de la plataforma demanen aturar la modificació del pla director urbanístic i que la construcció del macrocomplex s'abandoni d'una vegada per totes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
No juguem, aturem a Hard Rock celebra que el darrer document d'acció climàtica, alimentació i agenda rural els doni la raó perquè afirmen que el seu posicionament va en la línia de les al·legacions que havien presentat. El portaveu de la plataforma, Eloi Redon, ha avançat que tenen informacions que apunten a que també hi haurà un informe desfavorable en matèria de risc químic. Tot això els porta a demanar a la Generalitat que abandoni definitivament el projecte.
Per això demanem que deixin aquest despropòsit i que el parin d'una vegada per totes. Si l'hem d'allargar 15 anys més, millor que l'aturem ja i puguem destinar tots aquests milions d'euros a millorar els serveis públics del territori, a millorar les infraestructures.
Aquest dimecres estava previst que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona aprovés definitivament el Pla Director Urbanístic.
L'Ajuntament de Premià de Dalt, al Maresme, ha rescindit el contracte signat amb l'empresa de desallotjaments express Desocupa, després que l'empresa decidís no cobrar el consistori pels seus serveis. L'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, confirma que ja no hi ha cap mena de relació contractual.
Vam creure convenient que el millor seria rescindir aquest contracte, perquè al final és un contracte d'assessorament import molt petit, renuncien a aquest import econòmic, renuncien a tenir aquest contracte, amb l'objectiu de centrar el debat amb la seguretat, que és des de l'inici el que sempre hem estat dient i no amb la ideologia.
L'alcalde ha aclarit que Desocupa manté l'oferta d'assessorar la policia local, però confia que les reformes legals que s'han de tirar endavant facin que no sigui necessari.
Ofereix aquest assessorament, però esperem que no s'hagi d'utilitzar mai aquest assessorament, que les mesures legals i tots els temes dels canvis legislatius que han anat durant aquests dies, aquests dos o tres últims dies, ja s'ha manifestat, que sembla que més que en tres dies hem avançat més que potser en els últims 30 anys, aprofitar aquest moment per canviar, fer els canvis legislatius, per donar més seguretat.
Triado lamenta que el debat s'hagi centrat més en la ideologia d'extrema dreta del propietari de Desokupa que no pas en la seguretat. I és moment de repassar altres notícies destacades del dia. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home de 49 anys a Badalona.
Els fets van passar ahir a la nit al barri de Sant Roc. Els agents van rebre l'avís d'una baralla en un domicili on van localitzar la víctima i el presumpte agressor de 35 anys, a qui van detenir posteriorment.
El jutjat de Figueres ha enviat a la presó un camioner que transportava 86 quilos de marihuana amagats en un contenidor amb destinació a Polònia.
La Policia Nacional el va interceptar a l'àrea de servei del Montseny de l'autopista AP7. La droga anava envasada al buit i el seu valor al mercat negre és de més de 400.000 euros. La xarxa feia servir la Costa Brava com a punt intermedi de la seva distribució cap al nord d'Europa.
I atenció, perquè els pastissers augmenten un 3% el preu dels panellets a les portes de la Castanyada.
El preu de la mantega, que s'ha duplicat el darrer any, i dels ous, que ha augmentat un 100%, ha obligat els pastissers a incrementar el preu dels panellets. Així tot, les previsions són bones i els professionals confien a mantenir unes vendes similars o superiors a les del 2019.
És moment per la cultura. La possibilitat de demanar el bo cultural jove a les oficines de Correus ha fet augmentar sensiblement el nombre de peticions d'aquest ajut, que recordem són 400 euros i està pensat pels ciutadans que enguany fan 18 anys perquè els dediquin a cultura. En 10 dies s'han demanat fins a 30.000 d'aquests bons culturals joves i ja s'emporten un total de 220.000 a tot Espanya. El Ministeri de Cultura garanteix que la iniciativa es repetirà l'any vinent. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Des del Ministeri de Cultura es va afegir l'opció de fer la gestió a Correus amb l'objectiu de crear una alternativa al tràmit digital que havia aixecat queixes per la seva suposada dificultat. A més, es va ampliar el termini fins al proper 31 d'octubre. El ministre Miquel Iceta ha visitat avui una oficina de Correus a Barcelona per ressaltar la bona rebuda de la proposta.
I la veritat és que és un sistema que està funcionant i el que ens estem plantejant és per properes edicions, des del primer moment, deixar oberta aquesta possibilitat perquè realment veiem que, a part de que facilita molt el tràmit, doncs està fent que s'incrementi significativament el nombre de joves que ho sol·liciten.
El Bo Cultural Jove permet destinar 400 euros a les arts en viu, la compra de llibres o la descàrrega de música digital, per exemple. Miquel Iceta ha assegurat que, hi hagi o no pressupostos, l'any vinent es tornarà a posar en marxa la campanya.
I a Lleida, la programació del Dia de la Seu Vella recupera la normalitat amb una vintena d'actes programats. La jornada central és tradicionalment el diumenge 30 d'octubre, però també s'organitzen activitats pels dies previs a aquesta festivitat. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
El gruix d'activitats serà el diumenge a partir de les 10 del matí, però tot i això, durant la setmana s'organitzen dues conferències prèvies i una exposició d'art, a més dels populars guardons Seu Vella 2022. Així ho explica Joan Ramon González, president de l'entitat.
El Dia de la Seu Vella, que sempre és l'últim diumenge d'octubre, tornem a fer les activitats, recuperant, quasi diria jo, en un 90% la normalitat prepandèmia. Sempre encara queda alguna cosa que hauries volgut de rematar. I, com sempre, doncs, apostem per fer activitats prèvies. Bàsicament, aquest any són dues xerrades. Llavors, com sempre, el clàssic és l'entrega dels guardons, que es farà el divendres. Tenim l'honor de tenir una glossadora, el millor dit d'honor, com és la Rosa Fabregat, que és el Premi Nacional de Cultura.
Pel que fa a la recent restaurada Campana Mònica, que segueix exposada al recinte històric, es preveu que les pròximes setmanes torni a la seva funcionalitat habitual.
I arriben els esports. Que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. El Mollerussa jugarà contra el Rayo Vallecano a la Copa del Rei de Futbol en un sorteig que s'ha fet avui a Madrid, on la grossa era l'Atlètic de Madrid. El conjunt lleidatà de Primera Catalana s'enfrontarà al Rayo de la Primera Divisió. Aquesta eliminatòria es disputarà a Mollerussa el 12 o 13 de novembre a partit únic. L'Olot s'enfrontarà i jugarà a casa contra el Llevant de la segona divisió A i també tindrà un rival de la categoria de plata del futbol, el Lleida Esportiu, que jugarà al Camp d'Esports davant l'Alavés. El Manresa s'enfrontarà al Pontevedra, equip de la Primera Federació, i el Nàstic de Tarragona jugarà al camp del Racing Rioja. En aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO, l'Espanyol es desplaçarà al camp del Rincón Andalús i el Girona jugarà a Quintanar del Rei. Recordem que el Barça encara no ha entrat en aquesta ronda juntament amb el Madrid, el Betis i el València. Un Barça, per cert, l'equip de Xavi Hernández, que després de golejar ahir l'Atlètic Club de Bilbao amb un gran Dembélé, ja pensa i només té en ment la gran cita d'aquest dimecres, d'aquesta setmana, al Camp Nou contra el Bayern de Múnich, partit de la Lliga de Campions. Els blaugranes, que no depenen d'ells mateixos per seguir endavant i passar la fase de grups, han de guanyar els alemanys si volen tenir una mínima opció, però poden jugar ja el partit sabent que ja no tenen opcions. Encara pel que fa al futbol a la primera divisió, destaquem que el Girona va empatar a un contra l'Osasuna i haurà d'esperar al partit d'aquesta nit, que disputen el Celta i el Getafe, per saber si acaba la jornada en llocs de descens. Televisió Girona, Joan Massaguer.
Empat a 1 del Girona contra l'Osasuna Montilivi en un partit crucial de cara a sortir de la zona de descens. Els navarresos es van avançar amb un gol de Quique Barja en una altra desconnexió defensiva dels gironins, en el que el porter debutant Gazzaniga no va poder fer-hi més. Un gol de David López va empatar el partit al descans. El Girona, voluntariós però ineficaç, va millorar defensivament respecte a partits anteriors, però un altre error puntual els va costar punts. Amb tot, el punt aconseguit serveix per dormir fora de la zona de descens, però si el Getafe puntua avui contra el Celta, els blanquivermells acabaran la jornada a la zona de perill. Per aconseguir tranquil·litat, tocarà saltar el Bernabéu el cap de setmana vinent.
En un cap de setmana aquest darrer, on hem estat molt pendents del Rally Rec Catalunya Costa Daurada, Sebastiano G ha guanyat per quarta vegada BXC Ràdio. Miquel Llevaria.
Sebastián Ogier s'emporta la victòria al Rally Rec Costa Daurada després de fer scratch en els dos darrers trams. A pesar que Hyundai començava la passada matinal de diumenge apuntant-se als scratch de Dani Sordo i Thierry Neuville, el 8 vegades campió cedia molt poc temps davant del belga, que després recuperava i ampliava en els dos darrers trams. D'aquesta manera, Ogier pujava novament al més alt del podi d'un Rally Catalunya que se li resistia des de la seva última victòria l'any 2016 en el seu últim any amb Volkswagen. Thierry Neuville i Kaya Rovanpera tancaven un podi on Toyota va poder certificar el seu títol de constructors a falta d'un rally pel final. Per la seva banda, el pilot de casa, Dani Sordo, va aconseguir quedar cinquè després d'una arrencada complicada del rally. Ara el seu objectiu és tornar al podi en l'últim rally de l'any, a Japó.
Ese es el target, ¿no?, de intentar estar en el podio. En Japón va a ser un rally, creo, muy difícil, nuevo para todo el mundo. Entonces, pues, habrá que esforzarse y hacerlo bien.
A més, també lamenta que probablement l'any vinent no es disputi el Rally Rec Costa Daurada.
Gràcies, Miquel Llevaria, des de BXC Ràdio. Destaquem també que en tenis de taula la Sisa Borges Vall segueix endavant a Europa. S'ha classificat per als vuitens de final, però en canvi, Marta, el Girbau Vic Tenis Taula i el Reus Ganxets han quedat fora de la competició femenina.
Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
I ser l'ombra del teu cos si et quedes. Si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes. Si et quedes. Creguis que estàs sola, podràs cridar el meu nom si et quedes. Si et quedes amb mi.
cap guerra. No vull ser el teu heroi. No vull fer cap promesa. No vull entendre el món.
Espanta les banderes. Fes-ne un gran llençol. Per sobre les fronteres podràs sentir-me a prop.
Més lluny de les muntanyes hi haurà d'haver algun lloc per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes tant.
Si et quedes tant.
Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Esquerra Republicana desvincula la reforma de la llei de sedició de la negociació sobre els pressupostos generals de l'Estat. Els republicans asseguren que no volen fer-ne moneda de canvi i demanen al govern central que s'adapti als estàndards europeus. Des de la Moncloa asseguren que aposten per reduir a la meitat les penes per aquest delicte, però defugen parlar de derogació. A Espanya la pena de sedició és de 15 anys de presó i ara el govern estaria disposat a rebaixar-lo fins al 6, que és la mitjana europea, segons ha informat El País. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha reiterat avui que és un compromís antic del govern i que caldria una majoria parlamentària per aprovar-ho.
És voluntat del govern de procedir a una reforma del Codi Penal que homologui, entre altres, el delicte de sedició al plantejament que es fan amb altres ordenaments jurídics d'altres països. És un compromís que es manté, que no té a veure amb el debat pressupostari, de fet és un compromís que ja es va adquirir fa molt de temps.
La reforma del Codi Penal requereix majoria absoluta al Congrés de Diputats i, per tant, els vots